L'home, Onda Rambla.
Màrius Serra, bona nit.
Bona nit.
Benvingut, Màrius, escriptor, autor dels mots encreuats de La Vanguardia. Quanta gent compra La Vanguardia, Màrius, no únicament per saber si les vaques volen, sinó per gaudir dels mots encreuats que fas tu?
Home,
o que fa vostè?
M'encanta, tu, sisplau. M'encantaria que hi hagués enquestes al respecte, oi? El que sí és cert és que sovint es reben cartes al director de gent que, doncs, lloa especialment el meu company Fortuny, que els fa en castellà, o a mi mateix, i diu que un dels motius fonamentals per mantenir-se fidel a aquest diari és aquesta secció. Això és cert, però no tenim dades, malauradament.
Jo recordo una xerrada que vam tenir amb el Màrius Serra a l'any 1991. Mm-hmm. I que no adivinaràs mai per què la recordo, Glòria.
Doncs no ho imaginaria mai.
Perquè vaig aprendre, perquè diuen que la cama no tira sense saber una cosa més. Estàvem a Ràdio Nacional, aquella època. Mm-hmm. Que l'any 1991 era un any palindronòmic.
Exactament, perquè era capicua. De fet, dir-ne palíndrom és dir el nom que prové del grec, però en català tenim aquest terme tan magnífic i d'això que és.
I ara m'explico una cosa que va passar. Ara,
no expliquis intimitats ara.
Em va sorprendre fa molt poc amb aquesta paraula, justament.
Sí, va dir palíndrom.
Sí, va dir palindronòmic, i vam dir.
I allò que se suca amb el que fem llet.
Diu, què és això? Dic, home, capicua, però no siguis vulgar. Això, Teresa Gimpera, bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. M'has dit que, o m'han dit que tu ets una gran aficionada als mots encreuats.
Ui, sí. És com una escapada per mi, saps? O sigui, quan volo, quan agafo un avió, el primer que faig és tenir dos o tres llibres d'aquests de mots encreuats, de jeroglífics, i el que m'agrada més és el crucigrama en blanc.
Ah, caram.
Que has de començar de zero
i
has
d'anar
formant paraules, els verticals, els horitzontals, i m'entretén moltíssim. El que passa que costa acabar-los,
És cert, segur que als aeroports un dels productes de llibreria que més es venen són els encreuats, segur,
Absolutament cert, i a més en tinc l'experiència provada, perquè ja fa més anys que aquest palindròmic, diguéssim. A l'any 89 amb uns companys vam muntar una revista de mots encreuats, que va ser la primera que es va fer en català, a una mica a la manera del Keith o el Càbala, sí, i tantes altres, sí, que hi ha en castellà, no? I ens va sorprendre, però la distribució i allò de les vendes que et passen als llistats, hi havia dos punts absolutament àlgids, que eren l'aeroport de Barcelona, el quios de l'aeroport de Barcelona, i l'estació de Sants. De manera que és obvi que la gent abans d'un viatge es pot proveir o de lectures o de mots encreuats.
Sí, el que passa que la lectura, saps què? T'has de concentrar més. I llavors el crucigrama poder també el que va bé és perquè te'n vas, o sigui, estàs tan concentrat en resoldre allò que no te n'adones que estàs a dalt d'un avió ni que es belluga. Vull dir, poder és una mica una escapada, més que...
Però compte que hi ha molta gent que per ell fer un encreuat és un repte, I si no l'acaba, s'empipa. Sí. I busca aquella definició, busca aquella paraula...
Sí, el diccionari.
Truca, pregunta, oi que sí, Màrius?
És cert. De fet, fins al punt que en diaris americans, per exemple, el New York Times, ja fa anys que té un telèfon especial, d'aquests de pagament, naturalment, perquè aquells ansiosos que no poden esperar ni a l'endemà, que és quan surt publicada la solució, truquen i marcant, doncs, per tecnologia digital, si és l'horitzontal 7 o el que sigui, pagant Sant Pere Canta, els hi donen la resposta.
És veritat. Quant temps et costa, Màrius, en fer un encreuat?
Home, ara, gràcies a la informàtica, que en aquesta qüestió ha estat molt, molt favorable, el que és la primera part de l'elaboració, que és fer la graella, és a dir, comencem al revés nosaltres, és a dir, comencem per la solució. Primer fem la graella. I fer-la a mà implicava una feinada del voltant 2 hores, estem parlant com els que faig a La Vanguardia, són 14 per 14. Ara, gràcies a tenir el diccionari dins de l'ordinador, pot ser mitjoreta. Això, fer la graella, fer la solució. I després posem-hi una hora més, en funció de la inspiració del dia, per fer les definicions, és a dir, per amagar les paraules, per escriure allò que trobem a sota com a definició.
Esclar, que no siguin repetitius, perquè hi ha alguns crucigrames que sempre són les mateixes definicions. Clar, llavors, el que està acostumat ja se la sap de memòria.
Sí,
i quan canvies d'estil de crucigrama és on et trobes les pegues, perquè no hi estàs acostumat a la forma teva que tens, i de sobte dius, i això ara què vol dir? Què vol dir aquesta persona? Què significa això?
Sí. Cap on ens hem de remuntar, Màrius Serra, per trobar el primer encreuat? O això ho has esbrinat?
Sí, a mi sempre m'ha interessat molt el tema de la història, diguéssim, dels artificis lingüístics o dels jocs de paraules. De fet, el 90 o 91 vaig publicar un manual d'enigmística que tractava d'això. Sí. Els primers encreuats són de 1913, i els va fer un anglès emigrat als Estats Units, que es deia Arthur Wine, i que els va publicar com una cosa més, un passatemps més, en un suplement dominical, que es deia Fan, del diari New York World. Allò, aquell tampoc és que fos allò un gran esclat, però ho van anar publicant, i a partir dels anys 20, la dècada prodigiosa, a banda del Charleston i tantes altres coses, doncs va ser el moment de la febrada dels mots encreuats, que van travessar de retorn, diguéssim, l'Atlàntic, i Anglaterra, que va ser el primer país per raons lingüístiques que els va adoptar d'aquí d'Europa, els primers ja són del 26, 27 i així. I posteriorment, abans de la Segona Guerra Mundial, ja totes les llengües de cultura europees i tots els diaris publicaven un encreuat diari tal com els coneixem avui en dia. Va ser una autèntica febrada.
I que al nostre país hi ha un crac que es diu Ocón de Oro, no?
Sí, home, l'Ocón de Oro, de fet, és un pseudònim, sí. I engloba ja tot un munt de gent, és a dir, és com una factoria, diguéssim.
Exacte.
Però sí, un senyor gran. I en castellà també ha estat important, que ara ja és morta, una actriu, la Conchita Montes, Maldamero, Maldito, a la Codorniz, després El País i això, que va crear escola també. Això la Conchita Montes ho va importar de Hollywood, quan hi va anar amb el Jardí del Poncela i tot plegat, també devia ser en els anys 30 o així, va descobrir una altra mena d'encreuat semblant, que és el que coneixem com a demerograma.
El Màrius Serra, Teresa, ja saps que acaba de publicar un llibre titulat La vida normal. Jo no sé si la vida del senyor Serra és molt normal o no.
Home, aquest és un títol volgudament ambigu, perquè d'una banda tothom, tots volem defugir la normalitat, perquè és com avorrida, és la rutina, i volem ser i portar vides excepcionals. Però d'una altra banda, com pot ser la vida si no normal? És a dir, cadascú es fa la vida en funció d'allò que va trobant a la vida, i pretendre normalitzar o posar normes al que ha de ser la vida és un esforç absolutament inútil, perquè l'atzar i totes les coses imprevisibles que ens passen fan que l'única vida possible sigui la vida normal, que és la que portem, no? En tot cas, no sé si la meva vida és molt normal o poc, dependrà de qui la miri.
Però és una sèrie de reflexions sobre el fet d'escriure.
Sí, de fet és un llibre amb 7 relats que parteixen d'un intent molt agosarat en el primer, que és el que dona una mica el to a tots, que era transcriure un somni. Un somni que, de fet, tot el llibre és per culpa d'un dissenyador, del qual no conec el nom, perquè si no em malparlaria. Un dissenyador que va fer una lampareta de nit, que és la de la meva tauleta de nit, prou mal feta com perquè quan t'estiguis molta estona llegint i es rescalfi l'esfera inferior, després l'apaguis i et posis a dormir tranquil·la i plàcidament, i de sobte s'afluixin les varetes i em va caure al damunt.
Quin disseny!
Sí, un disseny una mica poc funcional. El que passa és que em va enxampar mig somni, cosa que habitualment no em passa, perquè jo tinc un molt bon dormir i si et despertes vagament no recordes res. I allà em va entrar com una mena de falera, de que el tenia tan present que l'havia de posar-me a escriure. I allà va néixer aquesta primera el primer dels 7 relats de la vida normal, que es diu Transcripció, i que és aquest somni, més o menys explicat i historiat, i allò el que em va permetre va ser trobar una manera diferent d'escriure de moltes altres coses que jo havia fet, que era una primera persona, que sense ser la primera persona de l'autor, és un narrador que s'implica, com això que en diuen el making of en el cinema, que hi ha un senyor que filma el director que està filmant, oi? I a partir d'aquí vaig escriure els 7 relats bastant d'una tirada en aquest mateix estil, de manera que aquest personatge, que és el que parla en primera persona, és present en tots, però no hi ha cap altre punt de coincidència.
Ja veuen o ja senten quines poden ser les fonts d'inspiració. Tan variades poden ser la lampareta de peu o de llit.
A la presentació del llibre em vaig presentar, que vam fer a la llibreria La Central, amb l'Ignacio Vidal Folk i tot plegat, em vaig presentar amb la lampareta. Jo vaig presentar al públic el llibre i la lampareta i vaig dir, aquesta és la culpable.
La meva mossa.
Vida normal no és gaire normal, això que ens estàs explicant, no, eh? Això que et caigui una lampareta al cap tampoc no acostuma a passar.
Home, Teresa, d'entrada...
M'ha passat un cop només, però n'ha sortit un llibre, no em puc pas queixar.
D'entrada jo no crec que la vida d'un senyor que és escriptor i que es dedica a fer mots encreuats sigui massa normal.
I jo també ho crec, que sigui aquell...
D'entrada. És cert que el Màrius Serra va viure en viu i en directe a l'incendi del Liceu?
Sí. De fet, també per un atzar, jo tenia un dinar a baix de tot de la Rambla, convocat per un bon amic que havia estat dirigint una publicació i que s'acomiadava de tots els col·laboradors. I aleshores ens havia convocat, doncs, a dinar. I jo, com que visc a Horta... doncs sempre que puc i tinc ocasió m'encanta ramblejar, allò que en diem ramblejar, o dir baixo al centre i vaig baixant prou temps com per passejar-m'hi. I de fet anava baixant, no recordo l'hora ja, però diguéssim bastant abans de les dues, que era l'hora que teníem el dinar, i vaig començar a veure doncs una fumarada, una aglomeració de gent, gent plorant i crits i tot plegat, i vaig dir, ostres, i allò que t'hi trobes, i realment era un espectacle colpidor. Qualsevol incendi ho és sempre, però esclar, al tractar-se d'un edifici tan simbòlic i en el qual jo havia estudiat de nen, perquè jo havia fet piano i anava a examinar allà també, i en fi, tot plegat va ser curiós. I aleshores aquí el que en el llibre el que he intentat, partint d'aquesta anècdota viscuda i aprofitant aquest to de narració, ha estat inventar fictíciament la veritable història de l'incendi del Liceu.
31 de gener del 94, recordaré sempre, jo estava a punt de començar el Protagonistes Catalunya, allà on de Cero a la Rambla.
Per tant, molt a prop, també.
I a la una, amb el Carlos Fisses, érem a la balconada.
Aquell dia us vaig escoltar,
ens vas escoltar. Sí. Doncs vèiem com ja a la una ja l'incendi ja s'havia propagat, però encara hi havia una gran columna de fum espès, i amb el Carlos Fisses ho parlàvem. Jo li recordo que li preguntava quant de temps trigarem a tornar a veure el Liceu, perquè en aquells moments tothom deia res, això ho començarem a construir de seguida, això en 4 dies. Doncs portem 4 anys i escaig.
De tota manera, déu-n'hi-do els esforços.
Déu-n'hi-do,
i la
déu-n'hi-do,
rapidesa,
déu-n'hi-do.
No estem parlant de, déu-n'hi-do. Diguéssim, d'un edifici petit i hi havia tot l'afer doncs, de l'engrandiment.
I de reproduccions, que això és dificilíssim, els daurats, tota la decoració.
Màrius, coneixes molt bé la Glòria Marín. Uh-huh. Amb aquests minuts de xerrada, nosaltres cada nit portem un minut de glòria.
Home,
portem un minut de glòria.
Fantàstic.
Amb el que l'únic que li demanem al nostre convidat és que les respostes siguin el més breus possibles.
Molt bé.
El més breus possibles, perquè entrin les màximes també possibles. Som-hi, doncs, amb el minut de glòria.
Senyor Serra, bona nit.
Bona nit.
Què cal per fer un mot encreuat? Ser llest o ser intel·ligent?
Llest, més aviat.
Respongui'm el primer que li vingui al cap. Tas.
Enclusa de plater, en castellà, yunque de platero.
Per què un mot encreuat s'assembla tant a un joc de barquets?
Perquè hi ha quadres.
Digui'm un joc lingüístic.
L'escrable, les paraules encreuades anomenades escrable.
Si el carnet d'identitat figurés la professió, què posaria en el seu?
Suposo que escriptor.
Vostè viu de la seva curiositat?
Claríssimament sí.
Quin idioma és més fàcil per fer un mot encreuat?
Depèn de com el dominis, en el meu cas, el català.
Es diu que els mots encreuats són un passatemps. No creu que el temps és massa curt com per deixar-lo passar?
Home, hi ha moltes maneres d'invertir el temps. Jo més aviat en diria una manera de guanyar el temps.
Per Joan Barril va ser la A. Per Assumpta Roure va ser la Z. Quina és, per vostè, la paraula més maca del diccionari?
La única paraula que jo conec en català que du L geminada i C trencada, fal·làs.
Quina comissió reben del govern canari per incloure repetidament la paraula ISA?
Doncs a mi no m'arriba, en tot cas. I esclar, en català ja en poso alguna, però més aviat no. La dansa canària és dels encreuats en castellà.
Màrius Serra és un home vertical o horitzontal?
Horitzontal, clarament horitzontal.
Senyor Màrius Serra, el seu minut de glòria, gràcies.
A vostè.
Així és que dorm vostè moltes hores, senyor Serra?
No, m'agradaria. O sigui, soc horitzontal de desig, però em temo que no arribo a la mitjana que et recomanen, eh?